La veritat històrica. Capítol 10. Part 5. Miscel·lània del primer segle. Abans de canviar de segle i mil·lenni i centrar-nos en l'objectiu d'aquests capítols, aprofitarem per comentar o descobrir coses que hem omès i anècdotes amb cert sentit humorístic. El meu equip de recerca i ajuda està format per tres potents IAs i les anècdotes que publicarem els propers dies han estat seleccionats per cadascuna. Començaré per la seleccionada per Raziel.
El segle I després de Crist. És el segle de la consolidació de l'imperi, de la Pax Romana, del poder aparentment incontestable dels Cèsars. Però la història ens recorda, de vegades de la manera més brutal, que no hi ha imperi humà que pugui doblegar les forces de la natura. A la fèrtil i assolellada badia de Nàpols, la vida transcorria entre el luxe de les viles d'esbarjo i l'enrenou del comerç, tota l'ombra d'una muntanya que els romans consideraven inofensiva. Fins al migdia de l'any 79 d'ací, la muntanya Vesuvi es va despertar amb una violència apocalíptica. No va ser una lenta decadència, sinó un final abrupte. En qüestió d'hores, una columna eruptiva i posteriors onades de fluxos piroclàstics van sepultar vives les pròsperes ciutats de Pompeia i Herculà sota metres de cendra i pedra tosca. La tragèdia humana va ser immensa, però el desastre va crear una paradoxa històrica única. La cendra no va destruir, sinó que va actuar com un sudari protector, congelant un instant exacte de la vida romana per a l'eternitat. Gràcies a aquella catàstrofe, avui no hem d'imaginar el món romà del segle I. Podem caminar per ell, treure el cap a casa seva, veure els seus àpats a mig fer i mirar als ulls els qui van viure aquell darrer dia. Pompeia és la veritat històrica detinguda en el temps.
El segle I després de Crist. No només va ser testimoni de grans desastres i luxes culinaris, sinó també de la crua realitat política. Després del suïcidi de Neró al 68 d.C., Roma es va sumir en una caòtica guerra civil, l'any dels quatre emperadors, que va deixar les arques de l'estat absolutament buides. El general que va aconseguir posar ordre i fundar la nova dinastia Flavia va ser Vespasià, un home d'origen humil, soldat adobat i pragmàtic fins a la medul·la. La seva missió era simple. Roma necessitava diners i ràpid. Per aconseguir-ho, no va dubtar a imposar tribut sobre tot, però el més infame i recordat per la història va ser el Vectigal Urinae, literalment, l'impost sobre l'orina. L'estat romà recol·lectava l'orina de les latrines públiques, un producte valuós a l'antiguitat pel seu alt contingut en amoníac, essencial per al negoci de les bugaderies, follonica i l'adob de pells. Vespasià va decidir que si algú es lucrava amb el pis de Roma, l'estat s'havia d'emportar la seva particular. L'historiador Suetoni explica que el seu propi fill, Tito, es va queixar de la naturalesa repugnant d'aquest impost. Vespasià, sense immutar-se, li va posar una moneda d'or sota el nas i li va preguntar si li molestava l'olor. Quan Tito va respondre que no, l'emperador va pronunciar una de les frases més cèlebres i cíniques de la història. Pecunia non olet, els diners no fan olor. Una lliçó mestra de realpolític romana. Per mantenir un imperi, tot recurs és vàlid.
Tancarem aquesta miscel·lània del primer segle amb gastronomia. Ibèrica, suggerida per Lucía.
L'imperi que feia olor de peix, com Hispània va conquistar el paladar de Roma. Quan imaginem l'esplendor de Roma al segle I després de Crist, en plena Pax Romana visualitzem marbre blanc, desfilades triomfals i senadors amb togues impolutes. Però la veritat històrica té matisos sensorials que sovint ignorem. Si poguéssim caminar per la Roma dels Cèsars, el primer impacte no seria visual sinó olfactiu. Roma feia olor intensa i penetrant a peix fermentat. L'imperi no només es cohesionava mitjançant lleis i legions, sinó també mitjançant una addicció culinària compartida, el garum. Aquesta salsa, elaborada mitjançant la maceració de budells de peix i sal al sol durant mesos, era el condiment més cobejat de l'antiguitat. Una mena d'elixir umami caríssim que les elites romanes afegien a gairebé qualsevol plat, des del vi fins a les postres. Primer, la indiscutible reina d'aquesta indústria era Hispània. Les nostres costes, especialment les de la Bètica i la Tarraconense, estaven esquitxades de factories que produïen el garum de més qualitat, garum sociurum. Milions d'àmfores, made in Hispania, creuaven el Mediterrani per satisfer la demanda insaciable de la capital. La prova física d'aquest domini econòmic segueix dempeus al cor de Roma, la muntanya Testaccio, un turó artificial de 35 metres d'alçada format per milions de fragments d'àmfores rebutjades. Es calcula que més del 80% d'aquests envasos van provenir d'Hispània transportant el nostre oli i el nostre garum. La història ens demostra que Hispània no va ser una simple província perifèrica, va ser el motor industrial que va alimentar, literalment, els vicis de Roma.
I fins aquí aquesta miscel·lània del primer segle. Us esperem dijous que ve amb noves anècdotes del segon segle de la nostra era.